Té Nico Williams. Nico fa la centrada, passadíssima. Tot l'avantatge és per Brian al segon pal. Pilotada llarga del lateral de l'Espanyol que baixa amb el cap Joselu. I intenta salvar-la Lazo. Lazo la salva. Mira, quina entrada de Vivian. No ha ensenyat targeta ni a Vini per l'anterior a Muniain, ni ara per Vivian sobre Lazo, que ha quedat rostit al terra, eh?
Sí, fora del terreny de joc, això sí. De fet, hem sentit el crit des d'aquí. Mira que estem força amunt de l'estadi, però protestava Vini Sousa. Ara ho fa Samba més, molt molest l'aficionat de l'Atlètic amb l'actuació arbitral.
Aquesta acció de Vivian mereixia clarament targeta. Com tu, que et mereixes una targeta per fer les compres i fraccionar-les en dos mesos. Sense interessos, 0% TAE, eh? Domicilia la nòmina al teu compte de CaixaBank i beneficia't de la targeta MyCard. Com te'n pots informar? Doncs a caixabank.cat.
Marca el Manchester United a Anglaterra, camí de la desena victòria consecutiva del Red Devils. El 43 de la primera part ha marcat Eriksen, diria.
Joan Garcia surt de la seva àrea per enviar la pilota lluny al mig del camp. La guanyarà Ander Herrera. Enrere amb De Marcos. L'àrbitre ha marcat banda per l'Athletic Club. Deixa seguir, no, ja.
Juga Guaita amb el Crystal Palace o no?
Ara t'ho dic. El gol és de Bruno Fernández. I... ara et dic si juga Guaita o no juga Guaita.
Això dius que és Lliga, Jaume.
Sí, és una jornada de Lliga que ara es comença a jugar. I sí que juga Guaita.
Empat a punts amb el City, no? Avui el United, si guanya. Amb un partit més.
O el supera,
no, no, el supera, el supera. El supera.
Sí, sí. 47 Arsenal, 41 Manchester United, 39 City.
Ah, vale.
De fet, el partit d'aquesta jornada dels de Guardiola juga demà és el City Tottenham. Bon partit.
Sí. Juga Sant Mamés l'Atlètic Club de Bilbao. Gerai, pilotada llarga, falta de Luca. L'àrbitre diu que no hi ha res. La passada arriba sobre Iñaki Williams, que jugarà amb Ander Herrera. Aquest amb Raúl García. Prova des de el vèrtex de l'àrea de penjar-la. Sergi Gómez a banda.
Mira que l'Atlètic Club juga bé, administra bé, se la passen bé sobretot al mig, té bons elements, té dos bandes ràpids, i en canvi... a l'hora d'arribar ahir li costa moltíssim, eh? Crear ocasions clares li costa moltíssim.
I sobretot la definició, es queixava Valverde de la prèvia que estan tenint molts problemes darrerament de cara a porteria.
Tenim el descans en altres dues eliminatòries de Copa.
Sense gols, Llevant 0, Atlètic de Madrid 0 i Betis 0, Osasuna 0.
Ataca per la dreta l'Atlètic Club. De Marcos busca la centrada a la línia de fons. Una altra corna.
El 17è, 15è per l'Atlètic.
Sí, sí.
L'Espanyol només n'ha servit dos.
Sabem, tenim estadístiques de quants corners, el que més corners ha tret en un partit? Això és molt difícil de trobar.
De la història del futbol?
No, home, la història del futbol, no, els darrers anys.
No conformes, no?
Sí. No, home, no li donem aquesta feina, que potser no es pot saber, això.
És més fàcil buscar a Google partido con más corners de la història.
Ah, sí?
No.
No.
Espera, que ataca l'Atlètic Club, el xut! Joan Garcia atrapant el xut de Yuri des de la frontal, estirant-se a la dreta del seu pal. Joan, que ja envia la pilota amunt. Vinga, aviam si la caça Lazo amb el cap. Toca amb la gepa Lazo, banda per l'Atlètic de Bilbao.
És que 17 corners em semblen bastants, no?
Molts, sí, sí, sí. És que no és que no hagin fet cap gol dels 17 corners. És que no, jo crec que no han generat ni una ocasió clara de corna. No hi ha hagut cap rematada franca, vull dir.
I atenció a la imatge, perquè César Montes està com a davanter ara mateix.
I mira, recupera l'Espanyol. És Montes, precisament, la dona per Lazo. Aquest amb Vini. Vini que la penjarà. Amb Luca, que no hi ha fora de joc. Luca, la dona per Montes, a punt de caçar-la. Ha tocat Vivian per recuperar. I ara qui busca el contraatac és l'Atlètic. Molt ben tallat per Aleix. Aleix a la línia de mitjos. Una mica més d'un minut per arribar al 90. Luca s'equivoca en la passada de tornada sobre Aleix. I hi haurà contraatac de l'Atlètic. Aguanta Muniain. L'embestida d'Aleix Vidal, que li està fent falta. Ara la marca Pulido Santana, pilota per l'Atlètic Club. Menys d'un minut per arribar al final.
Però César Montes, que està de
sí,
l'arquer
sí.
Centro.
Sí, a més ara mateix ha sortit a Raúl Espínola, el segon entrenador de l'Espanyol, i li ha dit que mantingui la posició, que es quedi de davanter centre, juntament amb Joselu, intentar aprofitar alguna pilotada en llarg.
Les Torres Bessones, Montes i Joselu, com quan jugaven al San Antonio Spurs, David Robinson i Tim Duncan.
Sí, vaja, o més enrere, a Houston, no? Samson i Olajuwon.
Sí. No, i no piquis.
Com tremola, eh?
L'afegit no serà especialment llarg. 4...
Aviam, que hi va l'Atlètic, en l'atac per la dreta, mà de Marcos, va al terra, falta de De Marcos sobre Vini, afegit a partir d'ara.
3 minuts afegit.
Veus? Encara he fet llarg i tot.
Pilota per l'Espanyol. Raúl García fent de Raúl García. Perdent temps, emprenyant el porter. Joan, l'Espanyol o marca en els pròxims 3 minuts o estarà eliminat de la Copa 22-23. Joselu intenta caçar una pilota per la dreta, més hàbil i ràpid que ell De Marcos, recupera l'Atlètic Club. La passada de Raúl García a l'espai sobre Nico Williams no és bona. Intenta jugar ràpid Joan amb la mà sobre el Nico de l'Espanyol. Bon detall de Nico marxant de Yuri, deixant passar la pilota. Ja és a terreny de l'Atlètic Club, però està molt sol. Ha de jugar de nou enrere amb el central Sergi Gómez. Pressiona Raúl García. La passada de Sergi Gómez busca a l'esquerra Brian Olivan. Gairebé un minut dels 3 d'afegit ja consumit. Brian, les entrades molt plana, molt fàcil pels centrals, Vesga la guanya, Muniain que intenta recuperar, Sergi Gómez no és prou expeditiu, la torna a tenir l'Atlètic Club. Muniain, obertura a l'esquerra amb Nico, ja és el vèrtex de l'àrea, la dona per Raúl García, no hi ha fora de joc, diu l'àrbitre, Joan García a corna.
El 18è, 16è per l'Atlètic.
Menys de 2 minuts per arribar al final, 1-0 per l'Espanyol, que és a punt de dir adéu a la Copa. No ha tingut fe l'Espanyol en cap moment. Des que ha encaixat l'1-0 no ha tingut fe, no ha tingut rauxa, no ha tingut empenta.
I amb els canvis ha tingut fins i tot menys sensació de perill.
Sí. En els canvis també hi ha hagut un punt de dosificar futbolistes de cara a dissabte de Diego Martínez, cosa que trobo lògica també. I per donar oportunitats a gent que no en té. Els Luca, els...
Lazo.
Pol Lozano, Lazo. Aviam si en pot tenir una a l'Espanyol. Va, Joselu, punta esquerra de l'atac. Vol marxada de Marcos, que va al terra. L'últim en toca ha estat ell, banda per l'Espanyol. A la posa ràpida en joc Joselu per Luca. Luca vol marxar del central. Encara Luca, va al terra Vivian. Demanaran falta i picarà Pulido Santana. Falta a favor de l'Atlètic. Menys un minut pel final. Que fàcil xiular aquesta falta del nano sobre els centrals de l'Atlètic. Facilíssim. No t'ha costat gens xiular-la, tu.
Torna a picar l'amic.
Sí, ara està, el tenim aquí al costat.
No et faràs mal a la mà, no? Pesat. I va Aguirre Zabala. Estan picant davant mateix, eh? Juga l'Espanyol, 15 segons. La té l'Atlètic, al mig del camp. Opa, quina entrada ara de Vini sobre Ander Herrera, que s'ha enfadat de primeres i després li ha dit, res, està tot bé. Targeta per Vini, això s'acabarà aquí.
Sí.
Final del partit. L'Atlètic avança a quarts de final, l'Espanyol marxa discretament de la Copa, discretament, perquè discret, ben discret ha estat el partit que ha fet pràcticament sense comparèixer Sant Mamés, el gol d'Ad de Marcos al final del partit. Marxen els futbolistes, Atlètic Club 1, Espanyol 0.
Sí, amb cares llargues, evidentment, a l'Espanyol, molt cansats, alguns futbolistes, José Lu, Vini Sousa, titulars habituals, que també ho seran el dia del Betis. Diego Martínez havia apostat per un 11 gairebé de gala per intentar somiar amb aquests quarts de final de la Copa, no ha reservat pràcticament res, però l'Espanyol és cert que no ha pogut pràcticament compareixer a les del partit avui davant l'Atlètic. Tots jugadors de tots dos equips al cercle central, mentre l'afició local ovaciona els seus futbolistes. També salutació cordial entre els dos entrenadors, i ara a poc ja desfilen jugadors de l'Espanyol i també de l'Atlètic cap a vestidors. Es quedaran els locals per agrair la presència avui dels aficionats que s'han apropat a Sant Mamés.
Doncs aquí s'acaba la trajectòria de l'Espanyol en aquesta Copa 22-23, els vuitens de final, en un partit fred de l'Espanyol a Sant Mamés, amb l'alineació
ens hem encigalat de veure l'Espanyol sortint gairebé amb el seu 11 de gala per jugar aquesta eliminatòria de 8 anys de Copa, però en cap moment l'equip no ha transmès bones sensacions. Avui a l'estadi de l'Atlètic Club, i l'Atlètic Club fent una primera part on ha estat clarament superior a l'Espanyol i una segona on no ha patit tampoc per mantenir aquest 1-0 al marcador, sense inquietar tant la porteria de Joan Garcia com s'hi ha fet a la primera part. N'ha tingut prou l'equip de Barbelde per ser ells qui passin als quarts de final, i l'Espanyol ja centrar-se només en la Lliga en el que queda de temporada. València, Atlètic Club, Sevilla i Real Societat, de moment els quatre equips que seran el bombo divendres de la Federació Espanyola en aquesta ronda que serà ja de quarts de final de la Copa del Rei. Ara escoltarem què en diuen els protagonistes. Diego Martínez, si apareix algun jugador també a la zona mixta de Sant Mamés. Escoltarem, evidentment, què li ha semblat tot plegat al Dani Solsona. Deixeu-me passar per Fontejau, com tenim pel partit de l'Uni Girona. Marc.
Doncs partit vibrant, som a la recta final d'aquest tercer quart. Queden 45 segons per posar-hi el punt i final. L'únic que guanya de 6, Uni Girona 54, Kangaroos Mechelen de Bèlgica 48.
Fem una pausa i tornem per analitzar aquesta derrota de l'Espanyol, eliminació de l'Espanyol. Estem pendents també de les altres dues eliminatòries, que tenim el descans sense gols, llavant 0, Atlètic de Madrid 0, Betis 0, Osasuna 0, i la selecció espanyola d'handbol guanyant de 4 contra Polònia. Li queden 5 minuts al partit, 26-22 guanya l'equip de Jordi Rivera. Pausa i tornem.
L'Espanyol juga a RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boydam, per descomptat, doble malta. La seva Boydam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Quan fa que no parles amb el president de l'escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
RAC més 1
i SexyDream.es presenten...
Per 25 pessetes, grans revolucions de la història. Per exemple, la Revolució Industrial. Temps.
La Revolució Industrial.
La Revolució Russa.
La Revolució Francesa.
La Revolució dels Clavells.
La Revolució Energètica.
Molt bé, però aquí l'autèntica revolució és la Revolució Sexual. El podcast de sexe a RAC més 1.
Escolta'l a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Revolucionaris del món, us hi esperem.
Amb el suport de SexyDream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC més 1 podcast.
Hola, Abac. M'agradaria escoltar un conte.
D'acord, el busco al catàleg d'àudio de l'Abacus a RAC més 1.
RAC 1, RAC més 1 i Abacus et regalen 21 audiocontes reexplicats per veus de l'emissora.
A l'arribar a Palau, la Ventafocs va aixecar totes les mirades.
Patapac!
Havia crescut la mongetera més gran.
El Patufet.
La Ventafocs.
La Neguet Llet.
Pere i el Llop.
La Caputxeta Vermella.
I ho han fet perseguits per tots els paparazzis que ara aniran de vol.
I així fins a 21 contes clàssics per tota la família que ja us podeu descarregar entrant a RAC més 1.
Porquet, obre la porta que et porto una pizza.
21 audiocontes escollits d'entre els més coneguts, pensant especialment en avis i nets, fidels mantenidors d'una tradició que mai no s'ha de perdre.
I en aquell precís moment, quan el bruixot va obrir el forn...
Per... Els 21 audiocontes explicats per les veus de RAC1 els trobareu a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
I a Bacus, tots som...
més
1. Amb l'aplicació de RAC1 tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
L'Espanyol ha caigut eliminat als vuitens de final de la Copa del Rei, 1-0 perdut a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, qui està a punt de ser campió a Itàlia, vaja, a Itàlia no, a l'Aràbia Saudita, és l'Inter de Milà, Molló.
Sí, l'estadi del Raifat a l'Aràbia Saudita, al mateix lloc a Riad, on el Barça es va proclamar campió de la Supercopa d'Espanya. Encara no xiula l'àrbitre, tot i que som al 95, n'afegia 4, Milan 0, Inter de Milà 3. La veritat és que no hi ha hagut massa final, està molt superior l'equip de Simone Inzaghi, tota la banqueta ja està a punt per celebrar aquest títol.
Derrota dolorosa pel Milan, victòria evidentment que serà molt celebrada per l'Inter, més enllà de la Supercopa, perquè és un duel de màxima rivalitat, igual que va passar el cap de setmana en el Barça-Madrid a la Supercopa d'Espanya. Els altres partits de Copa del Rei acaben de començar, en un ja la segona part, en l'altre està a punt de fer-ho, Molló.
Ha arrencat el Ciutat de València, llavant 0 l'Atlètic de Madrid 0, primers 40 segons de la segona part, amb un canvi, ha marxat el jove migcampista Barrios, ha entrat Ángel Correa. No ha fet una gran primera part l'Atlètic de Madrid, haurà de millorar si vol passar l'eliminatòria. I el Villamarín no ha començat encara, però és a punt de fer-ho, xiula el Verola Rojas, el forçut, ens agrada que torni a xiular després d'una malaltia, el Betis 0 o Osasuna 0.
I s'acaba el partit d'Espanya contra Polònia, primer partit de la segona fase del Mundial, amb victòria de 4 de la selecció espanyola, 27-23, el proper rival serà la selecció d'Eslovènia. I el bàsquet a Fontejau, com el tenim, Marc?
Doncs hem arribat al final del tercer període amb avantatge de 7 punts de l'Uni Girona sobre el Kangaroos belga, 56-49. L'Uni ha guanyat el quart, 17-11. L'equip de Bernat Canut, que està ja en paràmetres defensius normals. El primer quart n'ha encaixat 26, el segon 12, el tercer 11. A veure si l'equip és capaç de trencar el partit en aquest últim període que comença en aquests instants. Uni Girona 56, Kangaroos Mechelen 49.
Esperant Diego Martínez a la sala de premsa de Sant Mamés. Dani, ens hem quedat, deia jo, freds, no? Perquè el partit de l'Espanyol ha transmès poc avui al seu aficionat, jo crec.
Sí, i sobretot la primera part. La primera part l'Espanyol pràcticament no ha passat de mig camp. Jo crec que el plantejament era, escolta, no anem a prendre mal, que no ens marquin, que nosaltres a lo llarg del partit o a la segona part o més cap al final, doncs segurament alguna, una, dues possibilitats tindrem i si les aprofitem, doncs igual estaríem parlant o estem parlant d'una altra cosa, no? Però m'ha semblat una primera part de les més fluixes de l'Espanyol, perquè ja no només per la pressió que et pot fer per acumulació l'Atlètic Club, sinó que després amb la pilota no han estat capaços de fer dos, tres passades. Ah, si no li dones continuïtat, els de dalt estan morts, estan liquidats, estan els defensors els tens a sobre i pràcticament cada vegada s'anticipen, tallen la pilota i tornes a començar, no? Amb el que ha generat l'Atlètic Club i només ha marcat un gol, doncs sense tenir tampoc moltes ocasions, perquè no ha tingut moltes ocasions clares, almenys jo no recordo ocasions clares, però sí que t'ha deixat el partit d'alguna manera obert, amb un resultat curt, amb un 1-0, que pot passar qualsevol cosa. La segona part, amb aquest canvis i modificació de sistema de tres centrals a jugar amb una defensa de quatre, doncs ha donat d'alguna manera alguna mica d'aire a l'equip, ja s'ha vist amb més possessió, ha pogut ja triangular una mica més, sense cap profunditat, perquè tampoc hem arribat amb claretat, no hi ha hagut ocasions, no hi ha hagut rematades, i la feina que ha fet la defensa i sobretot Vini, que avui ha estat, com estava explicant a l'Edu, doncs a un nivell altíssim de recuperació de pilota, però això no es converteix ni ni arribes després a dominar el joc al mig del camp i donar-li pilotes als homes de banda que puguin fer-lo contra un, que a José Lu se li puguin presentar dos o tres rematades en un partit, encara que després les pilotes igual no entren, però molt poc. I t'ha deixat fred perquè venies amb aquesta il·lusió de, després de guanyar el camp del Getafe, fent un partit bastant complet, tenint en compte que era el Getafe, però clar, els rivals no són els mateixos, i l'Atlètic Club, com que no t'ha matat el partit, doncs sempre pots esperar que alguna pilota aturada, alguna rematada aïllada, puguis empatar i anar a la pròrroga, no? Però clar, si agafem com a referència aquest partit, doncs a la Lliga ho passarem malament, no? Però no vull agafar-lo com a referència, vull pensar més enllà i veure que aquest equip el proper dissabte contra el Betis doncs farà altres coses, estarà més convençut de que ha d'anar a buscar la victòria, perquè jo no he vist l'equip avui convençut. T'he vist apàtic, deixar fer, que no et marquin, i a veure-les venir, i després ja veurem què passa, no? Però en cap moment ha estat un equip de dir, escolta, anem, prenem riscos. Bé, és Copa, és 1-0, que et marquen el segon. Doncs pues, escolta, no passa res, si te'n vas a casa igual amb 1-0, no? Però ens ha faltat capacitat d'organització al mig, i ens ha faltat capacitat de buscar-lo contra un en atac.
I encara sort, jo crec que l'Atlètic té aquesta manca evident de aquesta falta de jugador decisiu, de jugador caníbal, d'aquell canot que ho fot tot a dins, no? Aquesta manca d'instint assassí que té aquest Atlètic de Bilbao, perquè si no avui potser haguessis pres més mal del que has pres amb aquest 1-0 al marcador al final. Edu, com ho has vist des de Sant Mamés?
Ah, el partit ha seguit un guió previsible, crec jo. Jo crec que tots més o menys esperàvem, per molt que després Diego Martínez hagi sorprès a més d'un.
Mira, espera, que surt Diego Martínez, em sembla, Joan, ja a la sala de premsa.
Sí, ara mateix s'acaba de seure, podem escoltar Diego Martínez.
Diego Martínez, sempre es prou, no m'hi mitjà. Sergi, quan vulguis.
A veure.
Sí, perdona.
Ara sí que podrem escoltar-lo.
Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, Conxiu Radio. Bé, com està el vestidor? Quina raó atribueixes a l'eliminació? En primera part molt dolenta de l'Espanyol, la segona part ha canviat molt. Què li ha faltat a l'equip per poder generar més i poder entrar en l'eliminatòria?
Bueno, lo primero, buenas noches, buenas nit. Creo que lo primero que saber a dónde veníamos. Creo que este campo aprieta muchísimo, es un equipo muy muy fuerte. Es verdad que la primera parte ha estado mucho mejor, sin embargo sí estábamos en partido por el resultado, aunque lejos en cuanto al juego y en cuanto a lo que nosotros queríamos como plan de partido. Nos ha costado mucho, hemos tenido muchas pérdidas, pero estábamos en partido, ¿no? Y luego la segunda parte creo que hemos salido muy bien, creo que hemos tenido ese inicio de segunda parte para poder reempatar el partido. Creo que ese arreón, creo que hubiese sido muy difícil en un partido entre semana llevarlo desde el principio, también lo digo claramente. Para nosotros tres partidos entre semana es realmente complicado, y como dije en la rueda de prensa previa, estamos siempre con el dilema de intentar sostener el rendimiento hoy, que era muy difícil ante este tipo de equipos, y no hipotecar futuros rendimientos en los próximos partidos, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado ahí hacer lo que podíamos en cuanto al encaje de minutos, sensaciones, demanda de lo que le mandaba el partido, pero evidentemente no nos ha llegado. A lo que sí está claro es que el equipo ha dado todo lo que tenía, ¿no?
Quina conseqüència creus que pot tenir de cara a la Lliga? Això pot condicionar una mica el desgast del partit d'avui de cara al partit de dissabte, d'alguna manera?
No, nosotros, de verdad, soy coherente con lo que digo antes, durante y después. Es decir, nosotros queríamos pasar a eliminatoria, hemos venido a un campo muy, muy difícil, insisto, en un campo que te aprieta muchísimo. Es cierto hoy que ha habido jugadores que vivían por primera vez un ambiente de este tipo. Es cierto que eso también nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir pues sumando experiencias para poder ir sumando personas y jugadores a la causa, pero lo hemos dado todo, sinceramente. Han sido mejores, enhorabuena al rival y a seguir trabajando, a seguir luchando. Esperemos que no tengamos más inconvenientes en forma de lesiones porque tenemos muy poco tiempo de recuperación de aquí al sábado.
Oriol, bona nit, míster. Al respecte, m'agradaria saber, Oriol Vidal, TV3, m'agradaria saber l'abast d'aquesta lesió que sembla que ha tingut Sergi Darder i després si em pot avaluar l'actuació de Joan García, que sembla que ha mantingut l'esperança de l'equip fins a l'últim moment. Gràcies.
Bueno, yo creo que Sergi Darder, veremos las próximas horas qué es lo que tiene, y contentos con el partido de Joan, enhorabuena, y pero con el de todo el equipo, ¿no? Creo también que analizando muchas situaciones, el equipo ha estado muy concentrado, era una avalancha de hemos defendido 17 corners, ¿no? Algo que a nosotros nos ha costado y mucho en esta temporada, y creo que el equipo lo ha defendido con mucha organización, con mucha atención. Hemos jugado con diferentes sistemas, hemos intentado lo que podíamos, pero está claro que ellos han sido mejores. Darles la enhorabuena y a seguir adelante.
Hola, Diego, Joan Camín, directe per RAC1. Ara ho comentaves, incidint en aquest canvi de sistema respecte a la primera i la segona part. Què heu detectat per fer aquest canvi? Quina valoració en fas?
Bueno, lo primero, nosotros para poder afrontar a día de hoy partidos como este, necesitamos de este tipo, de esta categoría, necesitamos o nos viene mejor más tiempo de preparación. Eso es una realidad. Para poder tener muchos más detalles cogidos, para poder ser capaces de plantear un partido mucho más riguroso, ¿no? Muchas cosas. Es cierto que estábamos desajustados, es cierto que no acabamos de encontrar en la primera parte ni la solidez y la seguridad que necesitábamos, aunque es verdad que durante el juego en centros horarios estuvimos bastante firmes, pero no acabamos de encontrar continuidad con el balón, algo que encontramos un poquito mejor en la segunda parte, pero también es cierto que el ritmo que te somete este equipo, para nosotros a día de hoy mantenerlo durante todo el partido hubiese sido, en las circunstancias en las que veníamos y lo que tenemos por delante, hubiese sido muy difícil, ¿no? Por lo tanto, esas situaciones de mano a mano, de duelos individuales, me quedo con eso, ¿no? De que jugadores en segunda parte han dado un paso adelante y lo han intentado todo. Estábamos jodidos porque queríamos pasar a eliminatoria, pero no nos ha dado.
Francesc.
Sí, hola, buenas noches, mister. Francesc Villà, de la grada. Le quería hacer una pregunta sobre una jugada que ha sucedido al término del primer tiempo. Ha habido, desde luego así ha aparecido, y que algunos de sus jugadores también lo han reclamado, una agresión de Yeray a Puado. No le pregunto que usted lo valore a nivel de arbitral, sé que no lo hace habitualmente, pero sí, si sus jugadores le han dicho alguna cosa al respecto.
Sí, bueno, en directo, bueno, pues es lo que visteis vosotros, ¿no? En directo ellos reclamaron esa situación y bueno, para, como digo siempre, no voy a valorar la actuación ni una jugada concreta ni en conjunto, ¿no? Hay un árbitro en el campo, ahí también está el VAR, no lo han considerado oportuno, seguimos.
Perfecto, y después le quería decir si, teniendo en cuenta que el equipo ha estado cerca, a pesar de haber tenido un partido un poco romo, muy romo en lo ofensivo, sí que si le ha sabido mal, pues no haber ido un poco a ver eso, como le ha comentado mi compañero, el cambio antes del planteamiento, el cambio de sistema, o quizá haber, no sé, un poco más de agresividad en los compases iniciales, no sé. Si de alguna manera le has
parecido. Sí, intenté dar al botón y le di al botón, pero no iba, ¿sabes? No le da. Vosotros lleváis muchos años de fútbol. Y yo he venido muchas veces aquí. Y aquí, ¿sabes a lo que viene? Lo he dicho en la rueda de prensa previa. Es un equipo que es muy intenso, es un equipo que te atosiga, es un equipo que sabes que vas a tener que sufrir. Evidentemente no estuvimos acertados, nos faltó continuidad, pero no es una cuestión de cambiar el sistema, ni es una cuestión. Al final, oye, no has estado acertado, has perdido 3 o 4 balones en primera parte que te han costado ese puntito de falta de confianza. Ellos estaban metiéndole mucho ritmo al partido, un ambiente muy positivo para ellos. La verdad, si todo dependiese de los planteamientos, joder, pero es que no es así. Ojalá. Luego ha habido un cambio, bueno, sí, tal, pero vamos al límite, hemos dado todo lo que teníamos. A mí también me hubiese gustado que acciones que hemos sido imprecisos fuésemos más precisos, pero creo que, sinceramente, hemos equilibrado mucho sostener el rendimiento del equipo con lo que podíamos en relación a las molestias y a las situaciones de fatiga y a los datos que teníamos, que no, evidentemente no los vamos a hacer públicos, pero eso está ahí, no estaba ahí. Luego, a partir de ahí, joder, pues evidentemente han sido mejores, no hemos estado bien, pero eso va mucho más allá de un planteamiento, de un botón o tal. Aún así, si queremos centrarnos en eso, nos centramos y ya está. Pero creo que la visión y el análisis es mucho más global. Han estado mejores, han sido mejores, han estado mejor. Oye, me quedo con muchas cosas positivas que también ha tenido el equipo, sobre todo en la segunda parte. Hemos reconocido que no queríamos ese partido en la primera, pero aún así estuvimos en partido, estuvimos en el partido y en la eliminatoria. Y luego, pues, yo creo que una nota muy positiva también, jugadores que siguen dando pasos, ¿no? Jóvenes que siguen teniendo experiencias con nosotros, ¿no? Luego, evidentemente, pues, nuestra realidad es la que es.
Hola, mister. Marco Braojos para Afición Deportiva. Hablando antes de lo que has dicho, de poco tiempo de preparación para el partido, ¿crees que también el desgaste de la última victoria en el Coliseo Alfonso Pérez, esa victoria trabajada frente al Getafe, ha sido también una de las causas de la eliminación de hoy? Gracias.
A ver, yo lo voy a dejar claro para que no haya ninguna mala interpretación. Tú puedes preparar el partido 10 días y el rival puede ser superior a ti, y más un rival de estas características y en este campo. Yo lo que he comentado es que nosotros competimos siempre, somos un equipo competitivo, somos un equipo que tenemos días mejores y peores. El otro día hicimos un muy buen partido en Getafe, pero para hacer ese tipo de partidos nosotros, no solo ese sino otro, nosotros tenemos que ir muy muy al límite de nivel, de estado de juego, nivel de confianza, nivel de plan de partido, rigurosidad en muchos detalles del plan de juego, del plan de partido. Luego pueden salir o no pueden salir. Lo que está claro es que nosotros tenemos que ir a los partidos con todo muy, muy, muy atado. A menos tiempo de preparación, menos tiempo para estar a tu mejor nivel. Ya no voy a entrar en circunstancias personales de que un jugador tiene una molestia, de que jugadores que tienen más de 30 años, de jugadores que también influye. A partir de ahí nosotros intentamos optimizar al máximo esos recursos. Y bueno, y evidentemente pues el tiempo es un factor que en este sentido corre un poquito en nuestra contra, ¿no? A partir de ahí. A seguir. Ha quedado, lo he explicado bien, ¿no? Porque no quiero que parezca que no. A lo mejor tienes más tiempo y no eres capaz o te superan por más. Pues puede ser, porque esto es fútbol, pero lo que está claro es que nosotros necesitamos ir a los partidos con todo muy muy atado, a todos los niveles, por nuestra realidad.
Hola, mister. Cristian Camarero, de Pi Deportivo. Quiero que me haga un análisis en frío. Sé que se le ve en la cara fastidiado, pero ¿cree usted que es positivo la derrota de hoy para centrarse solo en Liga y conseguir el objetivo de la salvación, de mantenerse en la primera división? Gracias.
Bueno, frío. Frío hacia afuera, ¿eh? Hacia un frío de cojones, ¿eh? Y una derrota nunca es positiva. Y nosotros, como mentalidad de equipo, y con uno de nuestros principios, es que cada partido lo queremos ganar. Y cada partido damos lo mejor que tenemos, dentro de las circunstancias que tenemos que afrontar. Pero una derrota que tiene un enfoque positivo y que se pueden sacar cosas positivas, eso sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero nunca es positiva. ¿Vale? No, para que no me... No tendría sentido, no tendría sentido. Queríamos pasar, no lo hemos conseguido, enhorabuena al rival.
Buenas noches, mister. John Martínez para Babel. Quería preguntarle sobre todo, el centro del campo del Español es uno de los mejores de la Liga, con tres grandes jugadores, como son Vinicius, Expósito y Sergi Darder. ¿Qué ha podido faltar hoy en el centro del campo? Porque se veía mucho balones largos que no pasaban por el centro, y hay jugadores como Zarra, pues le han podido quizás quitar el balón. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿El ambiente, el partido, el cansancio del otro día?
Gracias. No lo sé. No lo sé. Han estado mejor ellos. Hemos estado imprecisos. No lo sé.
Sí, Diego, una més. Aquesta tarda s'ha fet oficial el fitxatge de Pierre Gabriel. M'agradaria demanar-te una valoració. Gràcies.
Bueno, a ver, Pierre Gabriel lo que viene a responder es a una necesidad de un lateral que pueda jugar en los dos perfiles. Y ojalá se adapte pronto, y creo que a partir de ahí el que mejor os puede hablar de él es el director deportivo, que es el que lo conoce mejor.
Sergi, acabem.
Viene a cubrir una necesidad clara.
Una última, si es pot. Aquí, Diego, d'entre les coses positives que ha deixat el partit, no sé si estàs d'acord, ha donat sensació de seguretat i bona actuació Joan García a la porteria. M'agradaria que ho valoressis i que consideressis una mica quin és el rol que pot tenir Joan García a partir d'ara en el tram sense la Copa, en el tram final de temporada.
Yo me gustaría que no fuésemos tan emocionales para los picos, ¿no? Es decir, estoy muy contento con Joan García, no por el partido de hoy, sino por el trabajo y el proceso que está siguiendo. Pero no seamos tan picos, ¿no? Es decir, dejémosle el tiempo, estamos muy contentos con él, es un chico con mucho potencial, ha hecho un gran partido. Y luego a partir de ahí creo que el único entrenador en primera división que habló tan claro de los pocos, o voy a decir los pocos, que habló tan claro respecto a la portería. La portería, igual que el resto de puestos específicos, son rendimientos que al final pues tenemos que estar todos muy, muy vivos, muy pendientes, porque no podemos garantizar nadie ni ninguna lesión ni ninguna situación que extradeportiva que se pueda dar, nadie lo puede garantizar. Por lo tanto, cuanto mejor estemos todo el mundo y más metidos, mejor. Y bueno, y en ese sentido, pues un chico más joven, ¿no?, de la cantera también, que tiene minutos. Pero fíjate, ¿no? Hoy, por ejemplo, Simo no viene convocado porque tiene una molestia, ¿no? Entonces, claro, muchas veces ha jugado dos partidos continuados, 90 minutos más descuento, y claro, bueno, no tanto, no voy a ser tan preciso, ¿no? Pero sí que ha tenido un volumen de minutos alto, y un organismo de 17, 18 años, pues necesita recuperar porque ha tenido molestia. Y hace 3 semanas, 4, 5 o 7, estábamos sometiendo una exigencia que parecía que todo, oye, no, es que tienen que jugar. Oye, los organismos, dejémosle tiempo a la gente, dejémosle que vayan las cosas paso a paso, no los sometamos a exigencias que luego no puedan asumir de una forma solvente. Y sobre todo me alegro mucho por Joan, porque en ese sentido, respecto a los partidos que jugó el año pasado, pues ha conseguido una mejora muy evidente, muy clara, ¿no? Ni el año pasado había que crucificarlo, ni ahora tenemos que volvernos locos, ¿no? Encantadísimos y en la tarde la enhorabuena, porque se lo merece cada día.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs fins aquí, amb aquest anunci del cap de premsa que faran zona mixta, Diego Martínez, que reconeix la superioritat de l'Atlètic, diu que són justos guanyadors, ha fet una valoració, bé, una breu valoració de Pierre Gabriel, que ve per cobrir una necessitat, i sobretot no li agrada incidir en aspectes individuals, tot i que ho acaba fent i reconeixent avui la bona actuació de Joan García.
Ara comentem tot plegat el que ha dit Diego Martínez, abans deixant passar per Girona, que s'ha acabat el partit a Fontejau. Bondet.
Sí, amb victòria de l'Uni Girona, ha guanyat de 12-71-59. Molt millor l'Uni Girona a la segona part que no pas a la primera. Molt més cura l'equip de Bernat Canot, que ha tingut en Britney Sykes la màxima anotadora del partit. 24 punts. Et destaco també el paper de Maria Araujo. Amb un sol bàsquet ha agafat 15 rebots. És l'ànima de les gironines, que per cert sumen la 6a victòria de la temporada a Europa i tornen a ficar-se en zona de play-off de quarts de final. Ha perdut el Perfumeries a venir a casa amb l'Esquio. Falta encara jugar-se un partit. Demà ha de jugar el vigent campió contra el Sopron, contra el DBTK hongarès. És derbi d'aquest país. Insistim, l'Uri suma la 6a victòria en 10 partits. Falten 4 jornades i torna a posar-se en play-off. Proper partit de les línies de Bernat Canut la setmana vinent a la pista del vigent campió d'Europa, el Sopron d'Hongria.
Perfecte, Marta. Escoltem després el Tu diràs. Fins ara.
Fins ara.
I han tingut gols al Ciutat de València i al Villamarín.
Ha marcat l'Atlètic de Madrid, ha marcat Morata, assistència de Marcos Llorente, som al 22 de la segona part, Llevant 0, Atlètic de Madrid 1, però ataca força el Llevant, l'eliminatòria no està tancada, estan fent un bon partit els de Javi Calleja, els locals, i al camp del Betis ha marcat William José pel conjunt andalús, Betis 1, Osasuna 0, al 21 de la segona part.
Edu, que gairebé ni havies començat, per cert, molt fred, m'ha semblat a mi també, ja que parlem de partit fred, tot i que no li agradi a ell, Diego Martínez, en la resposta sobre el nou fitxatge de l'Espanyol, m'ha semblat com que li feia mandra parlar de Pierre Gabriel, i ha llançat la pilota cap al director esportiu, però vaja, més enllà d'això, què t'ha semblat Diego i el partit de l'Espanyol, sobretot?
Sobre Diego, jo crec que el divorci és total amb la direcció esportiva, el divorci és total, ens podran vendre tots els comptes per no dormir que vulguin, però el divorci és total, o sigui, Diego Martínez des de fa 3-4 partits que no desaprofita cap oportunitat per fotre-li una andanada o mitja andanada a la direcció esportiva. Això d'avui, fins i tot, ara filaré massa primer, però fins i tot en la manera de parlar. Avui ha dit este Pierre Gabriel. Clar, jo crec que volia dir este jugador i este Pierre Gabriel. I clar, fins i tot li ha sortit un punt despectiu pel futbolista. És evident que no el coneix, no el coneix. Ell ha demanat un lateral que pugui jugar pels dos costats i que vingui a reforçar una posició que va coixa, i això és el que li han portat. A partir d'aquí jo crec que el divorci és total. I després se li ha entès tot, se li ha entès tot al tècnic, que ha vingut a dir: nois, jo ho he intentat, he posat un 11 molt similar al de la Lliga, però no hi ha més, vull dir, no hi ha més. Jo crec que aquesta derrota d'avui era d'un guió totalment previsible. Quan va tocar el sorteig de vuitens, que podia, et podia tocar al camp del Ceuta, al camp d'un segona, a casa amb un primera nivell similar al teu, com Mallorca o Osasuna, doncs no, vas tenir la mala sort de venir a un dels estadis que és més complicats de la Lliga, i davant d'un equip que no és del teu nivell, és un nivell superior. I l'Espanyol ho ha intentat, però l'Espanyol no està per més. L'Espanyol no està per competir-li uns vuitens de final de Copa entre setmana, enmig de dos partits importantíssims a la Lliga, perquè tots ho són, a l'Atlètic Club de Bilbao, que ha fet descansar jugadors importants com Muniain o Iñaki Williams, i ha tret un 11 competitiu, i un 11 superior al que trauria l'Espanyol si rodés jugadors. I no hi ha fons d'armari, vull dir, l'Espanyol no està fet per aquesta Copa. És tan fàcil com això. Tant de bo hagués arribat lluny, però el més fàcil i el més lògic i probablement el més sa, encara que avui costi de veure, és que l'Espanyol quedi eliminat de la Copa. Perquè no... Primer, perquè estàs passant dificultats a la Lliga i t'has de centrar a la Lliga, que sempre és el plat principal. I dues, no tens plantilla per dues competicions. No tens fons d'armari. Si la banqueta... Avui hi havia 5 nanos del filial... tot just estàs necessitant reforços al mercat d'hivern, no tens plantilla per fer una Copa llarga. I desenganyem-nos, per un equip com l'Espanyol, sí, la Copa és il·lusionant, però la Copa és il·lusionant a partir de quarts de final, semifinals. Si t'hagués tocat el Mallorca a casa, estic d'acord, hauries d'haver anat per totes, però t'ha tocat Sant Mamés, i aquest Atlètic de Bilbao no està al teu nivell, està per sobre. Dit això, a Diego Martínez no ho ha dit, perquè no ho pot dir, però ja li va bé, o no li va malament, millor dit, que t'eliminin de la Copa, perquè és el que ha de passar, és el més lògic.
Dissabte, un quart de cinc de la tarda, contra el Betis, ara comentava mentre escoltàvem Diego Martínez, que jo crec que ja li va bé l'Espanyol que el Betis passi a quarts de final, Edu, que sí. Tingui dubtes Pellegrini de què ha de fer dissabte, no?, tenint l'eliminatòria de Copa entre setmana.
I tant de bo que el sorteig de divendres que hi hagués, per exemple, un Sevilla-Betis o un Betis-Sevilla, home, que això mira, seria molt interessant. Estres. O un Madrid-Betis, sí. O un Betis-Barça, o un partit gros.
I espera que encara hi pot haver pròrroga al Villamarín, vull dir que encara hi pot haver mitja hora més de desgast pels de Pellegrini, no?
Doncs Sevilla-Betis i eliminació del Sevilla ja és l'últim que li faltaria, al Sevilla aquesta temporada, vull dir, caure la Copa contra el Betis.
És que et dic una cosa, el Sevilla està a nivell, per mi, inferior a Osasuna. És veritat que és un derbi, té el component que té, però per mi és, ara mateix és pitjor rival Osasuna que el Sevilla.
Passa l'any passat, el Sevilla-Betis de Copa?
Sí,
home.
El del pal, no?
A porta tancada, no?
Sí, es va acabar a porta tancada perquè van llançar el pal a Jordan.
A Jordan.
Correcte.
Bé, acabar... tot el que es va crear sí. Al voltant.
Doncs a veure què primer que passi el Betis i després a veure el sorteig de divendres que ens acaba deparant. Joan, creus que apareixerà algú breument a la zona mixta?
Ha d'aparèixer algú, no sé si breument, però vaja, estem aquí esperant que surti un jugador.
Què t'ha semblat a tu, Diego Martínez, Joan, i les seves impressions?
M'ha sorprès molt, estic molt d'acord amb el que comentava l'Edu, la resposta que fa de Pierre Gabriel, que jo crec que demostra, no crec que estiguem descobrint res, i el que deia l'Edu, el divorci que hi ha entre Catoira i Diego Martínez, més enllà de detectar cert despreci cap al jugador, també cert despreci cap a la decisió que ha pres la direcció esportiva. És a dir, si tu confies, si tu treballes, si tu estàs còmode, estàs a gust amb la direcció esportiva, no fas la declaració que ha fet avui. La sensació és que ell no es fia, que li han portat el que ha volgut dir el Domingo Catoira, com ha deixat clar Diego Martínez, però que ell no acaba d'estar del tot convençut. No és la primera vegada que ho fa, però sí que crec que és la vegada que parla més clar sobre aquest tema. tema. Per tant, haurem d'esperar.
A veure quan el presentin, que té dia la presentació, Joan?
Sí, dilluns que ve, a 2:15 del migdia a l'estadi.
A veure què diu Domingo Catoira, perquè ja ens queda clar que Diego Martínez dissabte tampoc no en dirà gaire més d'aquest nou fitxatge. Però vaja, mala peça el taler, Dani, si la relació és aquesta, o almenys el que es desprèn clarament amb la resposta avui de Diego Martínez.
Aquest és el gran tema i la gran pregunta de sempre. El secretari tècnic ha de fitxar independentment del que diu l'entrenador.